Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya, Catalunya Ràdio.
No busquis els errors, busca la solució. Amb aquesta filosofia ens agrada encarar la vida al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. Benvinguts un diumenge més, benvinguts al programa. Comencem i, com sempre, us donem tres motius per quedar-vos. I can't believe that you would have believed me. Fuck all of your... Motiu número 1. Avui el periodista Eloi Vila i la cantant Beth parlaran d'un dels fenòmens televisius de la temporada, el programa Quanta Guerra. Amb les eines del segle XXI podem aclarir molts enigmes del segle XX. Motiu número 2. Què passa quan mescles un geni com Dalí amb la tecnologia més puntera? Jordi Celles, impulsor de les exposicions immersives Ideal, ens respondrà aquesta i moltes preguntes. Us recomano, sobretot, que aneu a veure aquesta exposició. I motiu número 3. Amb el publicista Jordi Urbea descobrirem com la intel·ligència artificial és cada vegada més una eina imprescindible per fer anuncis de publicitat. Ja sabeu, oients, que esperem la vostra participació a les xarxes i ara sí, comencem a revolucionar-nos. He pintat l'horitzó per sanar les penes. Tant de bo que aquest mal marxi ben de pressa i jo... Per avançar cap al futur, sovint és important mirar enrere. Això és el que fa el periodista Eloi Vila al programa Quanta Guerra de TV3, un programa que descobreix com van viure la Guerra Civil els avis de diversos personatges coneguts. En un món on vivim abocats a la pantalla i on veiem la guerra com si fos només una ficció, és bo saber que no fa pas tant al nostre país es va cometre atrocitats que van patir gent amb nom i cognoms. Avui volem saber la feina que hi ha al darrere d'un programa que va del passat al present. I molt contenta de rebre amic, company, Eloi Vila. Bona nit, benvingut a la Revolució de Catalunya Ràdio.
Bona nit, és un plaer.
Què tal? Felicitats, estàs content?
Molt, estem molt contents tot l'equip, però molt, molt és molt, molt. Perquè la resposta ha sigut brutal, el ressò ha sigut brutal i sobretot perquè estem molt contents de que un programa que creiem que valia molt la pena fer, o sigui, hagi respost la gent, el que diem els números televisius, el share, les audiències, aquestes coses que són importants per si hi ha la possibilitat de poder-ne fer més, hosti, poder-ne fer més, perquè, mira, aquest programa que és Revolució 4.0, jo crec que és revolucionari mirar-nos enrere, no? Mirar-nos endins, mirar la nostra memòria d'aquest trauma col·lectiu que és la Guerra Civil, i és el que hem intentat fer i el que... farem els propers capítols.
Clar, hi ha molta feina al darrere, eh? Segurament, oients, que heu vist aquest programa Quanta Guerra, ja ha estrenat dos capítols amb bones crítiques, amb bona audiència, i hi ha molta feina al darrere que no es veu, no? Explica'm alguna d'aquesta feina que hi ha al darrere.
Bé, la recerca, la documentació, que amb un equip, doncs això, amb la Núria Castejón, que és la directora, i la Núria Borniquel, que ha portat la recerca, i el Toni Tortajada, també, i la resta de l'equip, doncs, hòstia, és bàsica la recerca, perquè això no és... la recerca no és matemàtica, no és sota cavall i rei, no és poso el nom, no? Per exemple, l'avi de la Beth Rodergues, no? L'últim capítol que vam emetre, no? Miquel Oliva Pey, tu no poses Miquel Oliva Pey en un arxiu i et surt tot el que va viure durant la guerra el Miquel Oliva Pey, no? No va així, no? Llavors, a vegades trobes les coses a través d'una cerca documentació col·lateral, i això és molt complicat, i per tant, si ha de tenir la mà trencada, i tenim un equip fantàstic que ha aconseguit trobar... I que si no trobem, no hi ha història.
Parlar de la Guerra Civil, com s'estiren els fils, no?, d'aquests avis i àvies dels protagonistes? Com ha estat també la tria, no?, perquè heu convidat a Buenafuente, Bet, gent que tenia una història, no?, sobretot tu el que volíeu fer és fer divulgació històrica, però a més amb un personatge conegut perquè hi hagués aquesta part emocional, no?
Sí, el que hem fet és allò, en alguns casos, detectar, saber que hi havia una història relacionada amb la guerra, demanar-los si volien ser còmplices d'aquesta recerca, fins on sabien, començar a buscar i en funció del que trobéssim poder construir o no poder construir un capítol. I així ha anat, i ha passat amb la Bet, amb l'Andreu Buenafuente, amb l'Albert Tom, amb en Peyu i amb la Natza Ferrer, no? En alguns casos sabíem, no? Jo, per exemple, sabia l'Albert, que la història de que el seu avi havia mort a la guerra, també de l'Andreu Buenafuente havíem vist en alguna entrevista que els dos avis havien anat a la guerra, els dos avis havien mort a la guerra, i a partir d'aquí, doncs, demanar-los si volien ser còmplices d'això, d'aquesta recerca, d'aquest viatge emocional.
Què tens per aquí?
Hem trobat que el van ascendir
sergent.
Hombre, Mariano Moreno Guevara.
Aquí.
Mítol.
Sí.
El fan sergent.
Que clar, que sergent era una categoria de suboficial, eh?
Ja. Yeah,
yeah. Volia dir que manava ja entre 10 i 50 homes.
Clar.
Estaven al seu càrrec.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, que...
Hòstia, que fa, no ho sabíem pas, això.
I amb 20 anys, no?
Amb 20 anys, clar. Què portava aquí ja, més d'un any i pico?
Portava...
Vam veure un Andreu Buenafuente que descobria la història del seu avi Mariano. Va ser una història molt emotiva, no? En quin moment et quedes d'aquell programa, en diries?
Al final. Al final, perquè arribem a un punt molt... Bé, fem el viatge complet. L'Andreu sabia que el seu avi havia anat a la guerra amb 18 anys, havia marxat amb la seva dona embarassada de la Teresa, la mare de l'Andreu, i que havia mort, i per allà a la zona de Castelló, i no sabia res més, absolutament res més. Nosaltres li vam explicar que va marxar de voluntari a la guerra amb una columna anarquista de la CNT a defensar Madrid des de Llorca, a Múrcia, que és d'on era el seu avi, i que després va fer tota una sèrie de batalles importants, com la batalla de Brunet i el Jarama, tot el front de Guadalajara, i va acabar morint a l'Anglesola, la Iglesia del Cid, que és el Maestrat, i vam poder arribar pràcticament en el lloc, en el camp on probablement estigui enterrat la vida l'Andreu. Ell no sabia res. Llavors, al final, quan jo li dic, hosti, se'm posen els pèls de punta, perquè ell clar, es va quedar molt commogut i em va dir, a part de dir, avi, et traurem d'aquí, em va dir, me'n vaig a fer una volta.
Sí,
i se'n va anar
a
viure ell emocionalment aquell moment tan impactant.
La idea és teva, perquè la idea del programa és teva, Quanta Guerra?
No, la idea no és meva. La idea, de fet, hi ha un format de la BBC que feien una cosa diferent, però també buscant allò, la història dels avis a la Segona Guerra Mundial, i és a partir d'aquí que estirem el fil, i la idea comença amb el Miquel García, que era el cap del Departament de Nous Formats, i que planteja, dius, tia, mireu això, a veure com respira, no? I a partir d'aquí, doncs, un equip es va posar a treballar amb la Núria, amb el Toni Tortajada, i van demanar si volia formar-ne part, i apa, som-hi.
Dic que hem vist l'Eloi a Quanta Guerra, al cotxe, a Trinxeres, no? T'agrada? Jo crec que els teus programes, o tens la sort també de treballar en programes que tinguin coses interessants, no? A vegades tenim, no sé si penses, una televisió massa frívola, o que falta sinceritat, no? I jo crec que en els programes de l'Eloi, com el cotxe, no? Que aconsegueixes que els convidats parlin, no?, de coses íntimes. T'agrada fer televisió de veritat, no? Amb una història, no? Amb històries.
Sí, m'agrada explicar històries, m'agrada explicar històries humanes, i fa molt temps que havia fet tot aquest camí d'explicar històries relacionades amb la guerra, amb un llibre, després amb un programa que es deia Tres va dir Trinxeres, i ara amb el Quanta Guerra, el cotxe també, aproximar-me a les persones, després des de l'àmbit aquest més emocional. I sí, tinc la sort, perquè és un privilegi, poder fer això. O sigui, tinc la sort i el privilegi de poder fer els programes que m'agrada fer i que m'interessa fer. També és veritat que a vegades tens com aquest perfil i també et proposen coses que ja de per si valen la pena, i quan dic valen la pena dic per mi, vull dir, hi ha molta gent que potser considerarà que no valen la pena o que li fa mandra aquest tipus de programes, però sí que n'hi ha molta, moltíssima que no, i és un privilegi, és una sort, i n'estic molt, molt content.
És una emoció molt curiosa, perquè jo no el vaig arribar a conèixer, però penso molt amb la meva iaia, amb la meva mare i la meva tieta, recuperar-ho i explicar-ho, i això ho explicaré als meus fills també, no? I és...
M'agradaria ara que s'afegís a la conversa la protagonista del capítol que hem vist aquesta setmana, del qual ara en sentíem un fragment, la cantant Beth Rodergas. Què tal? Bona nit, Beth.
Hola, Chantal. Què tal? Bona nit.
Hola, Beth.
Què tal?
Hola, Eloi, guapo.
Escolta, ho retrobeu aquí. T'ha impactat també com a l'Andreu Buenafuente haver participat a Quanta Guerra, em diries?
Ostres, i tant. Jo crec que impactat es queda curt, eh? Jo estic parlant de que aquest programa m'ha canviat la vida una mica, saps? Perquè
carai,
és un abans i un després. Sí, 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 perquè tu fas la teva vida, a mi i a la meva família, no només a mi, però diguéssim que clar, gràcies a aquest programa hem tingut molta informació sobre el passat de la meva família, no? Que no teníem abans, amb la qual cosa, doncs, bueno, jo crec que encara que no siguin amb coses que es puguin palpar o que es puguin, que s'hi pugui posar nom, no? De dir, és que ara, a partir d'ara, no, però bueno, hi ha com una ferideta a l'arbre que s'ha sanat, no? Que com a mínim ara s'ha, doncs, fet com més justícia de saber exactament on va estar el meu besavi i què va passar, no?
Clar, és que la història l'explico per part.
L'àvia Aurora, oi?
Sí, la iaia,
sí.
Aurora,
sí.
Que es va quedar sola, que era molt petita durant la guerra, perquè s'havia mort la seva mare, per tant, la besàvia de la Bet, i el seu pare, el besavi de la Bet, el Miquel Oliva Pell, no sabien on era, havia marxat, no? No sabien on era. Llavors vam resseguir tota aquesta història del Miquel Oliva Pey, perquè no era, no era a Súria, sinó que era a la guerra, i hem resseguit tot el seu periple. I a més, la força és la història de, de l'àvia, no? La història de les àvies, perquè mentre els homes al front estaven matant, a la rereguarda les dones aguantaven la vida, no? Uh-huh. I la iaia Aurora, bé, t'explico tu, es va quedar sola.
Clar, em sembla que tenia 13, no?
Sí, 13 anys.
O així, es queda sola, es queda fent de mare, perquè com diu l'Eloi, se li havia mort la mare, amb dos criatures petitones, amb els seus germans, no? Uh-huh. Amb Ramon i Ramona, i ella sent a dir que, bueno, pues que arriben la Guàrdia de Franco i que estan violant a les nenes i les noietes joves, i ella, pues, és que encara no sé ni com, perquè és que t'ho juro que em torno a emocionar i se'm fica la pell de gallina, perquè és que ella, valenta com ella sola, agafa els nens i marxen de Súria i se'n van caminant fins a Gironella, que hi ha un bon catxo, i amb el fred que feia i tot, bueno, vull dir, és que no sé, és com increïble, no, el que va fer, i suposo que això li va salvar la vida, o sigui, segurament amb ella i els seus germans, pues, gràcies a això va poder com escapar i bueno, i després al cap d'uns anys retrobar-se amb el meu besavi que havia estat tancat en un camp de concentració, cosa que, clar, nosaltres no teníem ni idea, i aquesta gent del Quanta Guerra és que m'han portat al lloc on era ben bé, saps? O sigui, allà és molt heavy.
Un camp de concentració, Bet, que es deia com la filla. Com la filla, l'Aurora.
Sí, sí, sí. I a un cortijo que era on dormien, que, clar, que estava bastant, segons ens van dir, estava tot bastant tal qual, no? Vull dir, que ha passat el temps, però que dius, vale, ell va trepitjar aquest terra, ell dormia aquí, no sé, era com una sensació molt, molt, molt estranya, i ha sigut, sincerament, un regal, o sigui, em repeteixo molt, però és que és la veritat.
Clar,
o sigui,
m'imagino que li ha passat a l'Eloi, no?, que tots els convidats s'han emocionat molt, no?, al fer el programa de televisió, sí, i descobrir...
Jo, Chantal, que jo sóc molt la més bleda, em sembla.
És veritat el que diu l'Eloi?
Sí, era la Bet, jo me'n recordo que la Bet patia, perquè clar, quan fem aquest viatge també convivim, no?, totes les hores dels dies de viatge, i la Bet patia, dia, sí, no ploro molt.
Clar, jo sóc ploramiques de mena, vull dir que m'emociono fàcil, saps? Hi ha gent que té més cuirassa o que és més, no? Jo bueno, sempre li feia broma a la gent de l'equip, dic, però si jo amb la novel·la de la tarda ploro, saps què et vull dir? O sigui, no, però si a sobre et fiquen a explicar-se una història que és duríssima i és de la teva pròpia família, doncs imagina't, jo estava remogudíssima.
Molt bé. Sí. Doncs avui volíem compartir també l'experiència amb la Bet, de la seva participació, i per tant, felicitats també per ser-hi avui al Revolució. Gràcies, Bet, ens veiem aviat.
Gràcies, Chantal. Petó, fins aviat. Gràcies. Adéu, Eloi. Adéu.
Quanta guerra amb Eloi Vila, avui parlant d'aquest programa que li va molt bé a TV3, que li va molt bé a l'Eloi i que li agrada molt U2, oi que sí?
Sí, sí, entre altres grups, sí, m'agrada molt U2 i m'agrada tot tipus de música.
Els
sí.
U2 em consta que t'agraden, sí. Tots dos teniu fills, oi que sí?
Sí.
Mira la televisió convencional, o ja no saben què és, et diries, les teves filles, no, en aquest cas?
Miren alguns programes de televisió convencional. De fet, va passar una cosa molt curiosa la setmana passada, no l'anterior, quan vam estrenar amb l'Andreu, el primer programa, vaig inferir il·lusió que el veiéssim plegats. Ens vam asseure al sofà i es van quedar allà enganxats a la tele veient el programa, que jo pensava, hòstia, els adolescents, no?, que són
allò sincers... Clar, havien de veure el seu pare, no?
Sí,
clar.
Però també són molt sincers i podrien dir, hòstia, quina mandra, no? I em van dir, hòstia, m'ha agradat molt, i van quedar allà tot el programa seguint-lo. Però si segueixen, per exemple, Crims, Joc de Cartes, bàsicament aquests dos programes de forma convencional, s'asseuen a la tele, que és un bon moment, no?, allò a la televisió familiar, i la resta a la carta.
T'ho deia perquè a vegades, vaig dir en un dia en una entrevista que et van fer l'Eloi, ara no sé el dia, però que deies tu que la televisió estava una mica morta, no? Jo no sé si tan clau tens o és el que deies, no?, que per la televisió i pels joves, no?, volen una sèrie de contingut i, en canvi, la gent gran o la gent de mitjana edat potser una altra, no?
Jo em referia, i crec que és el que volia dir, és que hi ha tota una sèrie de noves generacions que no s'incorporen a mirar la tele de forma convencional. I, per tant, hòstia, si mires el futur, penses, hòstia, què passarà, no? Vol dir que d'aquí uns anys ens quedarem sense gent que miri la tele, no?, i que per la seva manera de consumir productes audiovisuals sigui única i exclusivament a través de de les xarxes, no? A través dels streamings, de les plataformes i patriar en cada moment què és allò que vols veure a l'hora que vulguis, no? Que ningú digui, hòstia, mira, els dimecres a les 10 de la nit, si vols pots veure Quanta Guerra. És evident que després pots anar-ho a recuperar, eh? Però que això, que hi ha un públic que canvia, i com que canvia, des d'on va semblar la manera de dir-ho, si està morta, de cara al futur, en un futur, no veig que s'incorporin les noves generacions.
Clar. I no creus que es falta a la televisió, el que ens agrada, divulgació, no? Perquè jo crec que el teu programa estaria una mica en el gènere de la divulgació històrica. Hi ha massa entreteniment, no? I poca divulgació, que em diran, no? Doncs has mirat els canals de divulgació, però és que crec que en falta, no sé per què, no? Estem tan obsessionats amb l'entreteniment, perquè l'entreteniment dona més audiència a les televisions, però la divulgació és molt important, no? I a vegades costa, no?
Sí, la divulgació és bàsica, absolutament bàsica, i una televisió pública com TV3, jo crec que no és que estigui obligada, és que forma part del seu ADN fer aquest tipus de programes, no? I de fet els fa i aposta, i per això hem pogut fer Quanta Guerra, que no és fàcil l'aposta. O sigui, posar Quanta Guerra a les 10 de la nit en prime time absolut és una aposta, no? Per tant, vol dir que hi creuen i per tant això ho hem d'aplaudir. Si n'hi ha poca o molt, si hi ha massa entreteniment a la tele, clar, és que estem en allò de la competència és ferotge i anar mirant d'aconseguir índex d'audiència per poder continuar sent líders, perquè això et dona la supervivència a la cadena, no? I això passa aquí i passa a tot arreu. Jo no sóc un gran teòric de la televisió, eh? Ja et deia abans que tinc el privilegi de fer el que m'interessa, i sí, m'interessa, i crec que són productes que valen la pena. Hi ha hagut una resposta d'audiència, de fet hi ha hagut sempre, perquè també recordo aquesta passada setmana que van fer un documental sobre les Ribades al Vallès, el Sense Ficció. Hi ha molts documentals del Sense Ficció que tenen molt bons números, molt bona audiència, per tant vol dir que a la gent li interessa que l'expliquin històries, evidentment.
Molt bé. Escolta, has de passar per un test aquí al Revolució.
Endavant.
I són unes preguntes més ràpides,
sí,
Eloi?
Sí, endavant.
Que has de contestar de forma ràpid. Més ràpida.
Val.
El test digital del Revolució.
A veure, Eloi.
Trucada telefònica o WhatsApp?
Trucada telefònica, sempre. Ho diu WhatsApp. Quan sento el soroll del WhatsApp...
Li ha de parlar, li ha de parlar, Eloi.
De punta, sí.
Quants grups de WhatsApp tens al teu mòbil?
No ho sé, molts, perquè amb aquests grups de pares, que sí, de l'equip d'handbol, de l'escola, tot, m'hi posen i m'incorporen, sí, però no hi participo massa.
Molt bé, sí.
Quants correus electrònics tens per contestar?
15 o 20.
15 o 20, va bé, va, més o menys al
dia. Dues apps indispensables per tu?
No sé.
WhatsApp?
Ah, això ho podem considerar Instagram.
I Twitter o Instagram?
Twitter no m'agrada.
No és gaire... No t'agrada Twitter?
No
t'agrada Twitter?
No m'agrada Twitter.
Doncs has de fer promo del Quanta Guerra.
Faig promo i ja està. Faig promo i ja està, i me'n vaig.
Una cançó imprescindible del teu Spotify?
Master of Puppets de Metallica.
Sí?
Sí, sí, sí. Bueno, jo vaig molt a èpoques, eh? Vario a vegades allò, canvio de cançons, m'obsessiono amb una cançó i la poso molt sovint, i ara ja fa temps que aquesta és indispensable.
Intensa, eh? És intensa aquesta, eh?
Twitter, Instagram o Facebook? Quina xarxa prefereixes?
Instagram. Facebook existeix?
Sí, encara sí.
Instagram.
Quantes hores al dia utilitzes el mòbil?
Depèn si estem de promo o no estem de promo. No sóc molt, eh? No, no sóc molt. No sé.
Desconnecta.
Una hora. Una hora.
Què és el més estrany que has comprat per internet?
S'ha dit la veritat, eh?
Sí.
No diguis mentides, Eloi.
És que tampoc compro per internet. Prefereixo anar a les botigues de proximitat a unes bambes, però no té res d'estrany.
Molt bé.
Acaba la frase. El món digital...
No és per mi.
No és per tu. Escolta, però és veritat, eh? No és gaire digital, però la digitalització, per exemple...
No, però entenc el valor que té, eh?
El valor que té. I en el tema del teu programa, suposo que hi ha molta... No sé si us heu trobat documentació que després ha de ser digitalitzada, o heu trobat moltes coses també gràcies a bases de dades, no?
Sí.
És a dir, que,
sí.
Que vosaltres en aquesta recerca del passat també necessiteu molta tecnologia, que ho podríem lligar, no?, aquí.
Sí, absolutament. És bàsic i imprescindible imprescindible i sobretot amb l'aspecte professional. Jo quan dic que no, per mi em refereixo a l'àmbit personal, eh? O sigui, ni penso, però tot amb l'àmbit professional és molt important i amb el Quanta Guerra ens ha anat molt bé, sobretot com a punt de partida per engegar les històries. Després la recerca, els arxius, allò, manuals i remenar papers, però
ja sé
professionalment
que és,
bàsic.
És molt d'hora, eh? Però escolta, sí, ara també, ara de moment ja dos capítols, ja heu pensat potser possibles convidats de cara a un altre?
No. En tenim moltes ganes, però no. A la que detectem això de dir, va, fem-ne més, ens hi posem. Sí, sí, perquè és clar, és entrar en un univers que és una feinada tan immensa que, però sí, que hem començat a explorar allò, a veure, possibilitats, no? Intentar veure gent que potser té una història relacionada amb la guerra dels seus avis o àvies.
Molt bé. Doncs escolta, estic contenta, Eloi Vila.
Jo també, d'haver vingut aquí.
D'haver vingut aquí.
M'ha fet molta gràcia, Perquè has fet una cara quan he dit el món digital no és per a mi, no? En un programa en què bàsicament és això. Però em referia a l'àmbit personal, només. Referia a l'àmbit personal. Clar, el professional, sí. Evidentment, que és bàsic. Ai. I essencial.
Molt
imprescindible.
Bé. Doncs escolta, Quanta Guerra amb Eloi Vila a TV3. Felicitats, bona feina i ens seguim veient. Gràcies.
Que vagi molt bé.
Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Soy demasiado inteligente para ser buen pintor. Para ser buen pintor hay que ser un poco burro.
¿Y a la vida?
A menos Velázquez, que es un genio que pasa de mucho al acto pictórico. Y a la vida pues le debo todo. Porque el día que Dalí hiciera un cuadro bien hecho como Velázquez o como Vermeer o como Rafael o una música como Mozart, la semana siguiente uno se muere. Y entonces yo prefiero hacer cuadros malos y vivir más.
Salvador Dalí, geni i figura, perquè hem volgut recordar la veu i el pensament de Dalí, de seguida ho expliquem. Molt contenta que avui ens visiti Jordi Senyes, director general d'Ideal. Bona nit, benvingut al Revolució, com
Hola,
estàs?
Hola, què tal, com estàs, Chantal? Quina il·lusió ser aquí, no?
Molta, que hi siguis. I per parlar d'una gran exposició que vaig tenir la sort de visitar aquesta setmana, Dalí, des del dia 20, Ideal proposen un viatge al·lucinant per l'obra de Salvador Dalí, aquest Dalí cibernètic, i primer, després també explicaré què vaig veure, però què hi trobarem?
Doncs mira,
a felicitats.
Trobarem moltes gràcies. Estic molt, molt emocionat perquè ara, per primera vegada, després de pràcticament 2 anys de feina que ens ha portat aquesta experiència immersiva, la gent que no forma part de l'equip que pròpiament l'ha fet, la veu i l'experimenta, i és molt agraït poder veure per primera vegada les reaccions davant d'una proposta que era volgudament provocadora, no? Que era el fet de dir, tothom es pensa que coneix a Dalí, no? Perquè tots hem vist el personatge, el bigoti, l'histrionisme en algunes de les seves performances, tots hem visitat més o menys, encara que fos amb l'escola de petits al Teatre Museu de Figueres, o hem vist algunes de les seves obres més populars, però entendre una figura tan complexa com la de Dalí, no des d'una perspectiva artística, sinó des d'una perspectiva de l'humanisme, no? Com un humanista modern, una persona interessada en tota mena de temes al voltant de, no només de l'art, sinó especialment de la ciència i de la tecnologia, és sorprenent. I per això vam dir Dalí cibernètic. el Dalí interessat ja des dels anys 60 en la informàtica, les xarxes, la intel·ligència artificial, l'holografia, els 3D, la realitat virtual, no? Una persona avançada al seu temps que probablement doncs, ha passat desapercebuda en aquesta faceta, perquè l'altra faceta, la de l'artista...
No la coneix gaire, aquesta faceta, que no. Vosaltres voleu destacar. I trobarem, perquè els oients recomaneu que hi aneu, més de 2.000 metres quadrats, hi ha hologrames, grans projeccions, intel·ligència artificial, realitat virtual, metavers... És una cultura immersiva, podem dir, del món Dalí? Com el definiries?
Sí, o sigui, Dalí deia que hi ha entrevistes que li havien fet als anys 70 o 80, que el futur de l'art seria... la cibernètica.
O sigui, ja ho deia,
Clar, això és una mica el que va activar el nostre interès en el Dalí científic, Dalí tecnològic, no? Una persona que dius, com pot ser que l'any 1965 hi ha una pel·lícula que la tenim a l'ideal, la passem quan entres a l'exposició, on el veus a ell parlant amb una periodista britànica i la periodista li pregunta, bé, això del món de l'art i tal, i Dalí diu, jo ja no estic interessat ni en l'art, ni en la pintura, ni en la literatura, a mi només m'interessa la cibernètica, la física quàntica i la biologia.
Quin any era això?
Any 1965. Aleshores, clar...
Que avançat amb el seu temps.
O sigui, tu quan entres a l'ideal ho vas veure. Hi ha un ordinador dels anys 70 i tu veus que allò era pràcticament, una nevera, un frigorífic gegant per poder fer el que avui fa un píxel del nostre telèfon mòbil. No? Aleshores, amb uns ordinadors com els de l'època, algú com Dalí ser capaç de parlar del futur... de la informàtica, del futur de la informació digital, del futur de la gràfica, del futur de la intel·ligència artificial, fins i tot de la realitat virtual, ell en deia la màquina de somiar. O sigui, era una persona realment d'un nivell intel·lectual elevadíssim.
Molt visionària.
Que ens venia de gust explicar. I això ho fem en un espai doncs, on això, el que provoquem, és també el joc i la diversió. O sigui, l'ideal és un lloc divertit, l'ideal és un lloc on anar-t'ho a passar bé, on anar-t'ho a passar bé amb la tecnologia, però no la tecnologia per se, sinó la tecnologia per explicar coses que ens interessen, per explicar idees que per nosaltres són importants.
Digue'm, jo vaig poder ser-hi i vaig veure doncs, moltes obres de Dalí. M'agradaria que tu em destaquessis, no? Quines per tu resulten també més impactants. I hi ha també el moment meta, que et poses les ulleres de realitat virtual i jo vaig al·lucinar quan una llagosta de Dalí, conegudes o aquests elefants grans...
Et va semblar, la llagosta?
No, em va fer molta impressió perquè em va passar per dalt, la veus més gran que tu i realment... que parlava amb el Paco Escrivano.
És una llagosta Godzilla,
quasi,
de mida.
Jo dic que el metaverso enganxa.
Sí.
I el metaverso, que encara no és tan conegut, Jordi, com saps, però enganxa. I t'hi passaries molt estona.
Sí, sí.
I et quedes viatjant i desconnectes del món.
Un dels reptes, perquè molta gent de la que ha estat a l'ideal coneix la sala immersiva, que al final no deixa ser un espai espectacular, un dels espais immersius més grans d'Europa, pantalles, no?, de 1.000 metres quadrats de pantalla projectada. I, per tant, imagines l'ideal, imagines veure una pel·lícula immersiva allà. Està molt bé. La sala de realitat virtual era, doncs, un espai fins ara on tu t'asseies en una cadira, et posaves unes ulleres i tenies una experiència individual, solitària.
Sí.
Molt espectacular, molt única, però al final tu et posaves les ulleres i allà passava una cosa. El salt que fem amb el metavers és que aquesta experiència passa a ser col·lectiva i a temps real. Per tant, el que tu estàs vivint en aquest món digital, en aquest univers digital paral·lel, ho compartim. Si haguéssim estat junts allà dins, doncs haguéssim pogut dir, mira aquí, mira allà, anem caminant, i aquesta experiència amb llibertat de moviment i col·lectiva és el que permet donar un salt absolutament espectacular a la realitat virtual aplicada a les exposicions.
Clar, i veus a les altres persones que tenen un número, no?, i una forma de cas que també estan amb tu,
Sí, és un casc de, com de un bus, diguem-ne, no?, un submarinista d'aquests clàssics antics, aquests de ferro, que anaven amb un tub enganxat, no?, per passar l'aire, que és el mateix cap que es pot veure a la façana del Teatre Museu Dalí de Figueres, que ell va fer servir per fer una mena de performance que es veu que quasi s'ofega. Ell m'ho van explicar gent que ho havia viscut, no?, que li van posar i que... Aleshores, ell deia que aquest casc, no?, aquest submarinista, és el personatge que et lliga la realitat amb l'inconscient, la realitat amb el món dels somnis. Aleshores, nosaltres ens transformem en aquest avatar, en aquest submarinista que entra en aquest món dels somnis de Dalí. Però és molt impactant, perquè quan tu realment t'hi trobes dins, dius... què és real i què no ho és, no? I aquest és el salt qualitatiu que ha fet l'ideal amb aquesta experiència que no es pot veure enlloc més al món. O sigui, és la primera vegada al món que es fa una experiència d'aquestes característiques vinculada a l'art.
Cuando yo era muy pequeño, quería ser una cocinera. Después, Empecé ya cuando tenía 6 años, quería ser Napoleón. Desde entonces, mi máxima ambición no ha hecho que crecer. Y ahora, lo que más me gustaría es poder ser nada menos que Salvador Dalí.
Dalí, Dalí, ens preguntem si avui faria servir les noves tecnologies, quines, no? No sé si amb el vostre equip us heu plantejat, no? Quines utilitzaria?
Molt, i de fet hem estat treballant molt a prop amb el Centre d'Estudis Dalinians de la Fundació Gala Dalí per intentar entendre aquella ment, no? I si és que es pot entendre. I sobretot llegint moltes de les coses que ell va deixar dites a través d'entrevistes o escrites en els seus llibres o fetes en les seves obres i escultures per arribar a la conclusió que era un friqui, però un friqui gros de la tecnologia, li encantava. Cada innovació tecnològica que hi havia la volia saber, cada nou ordinador, cada nou sistema d'impressió, pantalles, volia conèixer-la, el volia provar. De fet, tenim pel·lícules, es poden veure l'ideal també en un laboratori informàtic de l'època, que avui seria res, més petit que l'ordinador que fa anar el ventilador de casa, eh? Però aleshores era l'ordinador d'última generació. Aleshores, no és només que ho intuïm, sinó que tenim proves evidents, amb vídeos, amb entrevistes, amb textos, que era algú apassionat de la tecnologia i que si avui estigués aquí potser ens miraria i ens diria només això heu fet amb la meva obra,
o faria,
saps?
O faria vídeos surrealistes a YouTube. Exacte. O faria directes a Twitch, això ja no ho sabem què passarà.
Exacte.
Clar, et pregunto, molt d'èxit perquè ja es pot veure a altres ciutats, es veurà aviat també a altres ciutats, no només sí. Barcelona?
Sí, de moment hem acabem d'inaugurar Barcelona, 10.000 entrades ja prevenudes abans de començar, per tant, per una exposició és una xifra meravellosa. Abans d'acabar la any, aquesta exposició es duplica, o sigui, es multiplica, no és que deixi Barcelona, però es multiplica, i es podrà veure Londres, es podrà veure Buenos Aires, i a partir de l'any vinent es podrà veure Istanbul, i a partir d'aquí anirà sumant fins a 20 ciutats durant els pròxims 4 anys, que és la previsió que té aquest Dalí cibernètic, en anglès li diem Dalí Cybernetics, i tenim moltes ganes, a més, que volti pel món, perquè a banda de ser una experiència molt daliniana, surrealista, tecnològica, és una experiència també molt catalana. O sigui, Dalí realment era molt... Era hiperlocal, o sigui, catalana empordanesa, eh? Fins i tot m'atreviria a dir. Aleshores, ens fa molta il·lusió poder veure què passarà quan anem a Singapur, no? O a Rio de Janeiro, o no sé, Buenos Aires, i posem una sardana, com sona, no? La sala immersiva, una habanera, el cant dels ocells, tots passats per la base de la música electrònica, no? I diguem-ne, transformats musicalment perquè sonin bé en un entorn tecnològic, però que no deixen de ser elements essencials de la nostra cultura.
Tot això, a més, fet amb gent de casa nostra, no? Perquè jo crec que sou pioners en aquest art del futur, l'ideal, no? Jo tinc la sensació que esteu sent pioners en l'art del futur i fet, sobretot, també amb gent d'aquí, no?
Sí, per nosaltres és molt important. Quan va néixer l'ideal el 2019, que fa molt poc, realment, va néixer com un centre d'art que el que volia fer i està fent, està demostrant que està fent, és donar vitalitat a tot l'ecosistema d'empreses, estudis, artistes del món de les arts digitals que hi ha al nostre país, que és increïble. No només els que ja existeixen, sinó tots aquells que, amb els acords que tenim amb un munt d'universitats al nostre país, estan cada any provant les eines de l'ideal per crear, per fer els seus primers projectes i per treballar. Sempre dic que les nostres produccions, la de Frida Kahlo, per exemple, o la de Dalí, són de quilòmetre zero.
Frida Kahlo també fantàstica, eh?
Gràcies, gràcies. Frida Kahlo,
vaig poder veure.
Frida Kahlo, que per cert, hem anunciat que l'estrenarem a Nova York el 27 d'octubre, per tant...
Viatjaràs molt, Jordi, veig que estaràs viatjant.
Sí, hem de preparar una bona maleta per anar pel món.
Escolta, per tant, jo us recomano, gent, sobretot aquesta visita, aquest Dalí cibernètic, com dèieu, descobrireu aquest món meta que nosaltres portem parlant i que a vegades molta gent diu, no s'entén. Doncs escolta, si vols començar a entendre el món meta... És un bon espai també ideal per veure'l. I digue'm coses positives d'aquest món meta, que creus que cada vegada amb més exposicions i també potser a la nostra vida i serem més presents? Sí. Veus que cada vegada tindrem més món meta?
És com tota innovació tecnològica, té les dues cares i per tant depèn de com l'utilitzis, no és bona ni dolenta per se, té les dues cares i depèn de l'ús que decidim fer-ne, serà bona o serà dolenta. Per mi, l'univers que ens permet tot el que és la realitat virtual, la realitat augmentada, la realitat ampliada, perquè ens entenguem, totes aquestes tecnologies tecnologies vinculades a les comunicacions entre persones, a trobar-se amb persones que potser estan molt lluny i no cal que viatgis per trobar-te físicament, reunions professionals, formació, àmbit educatiu, àmbit mèdic. És que hi ha tantes aplicacions que tenen una capacitat meravellosa de poder millorar la nostra qualitat de vida. Que al final és això, és viure millor gràcies a la tecnologia, poder ser més feliços gràcies a la tecnologia, poder estar més a prop d'aquelles persones que estimem gràcies a la tecnologia. I això ens ho pot permetre, depèn de l'ús que en fem.
Molt bé. Per acabar, Jordi Selles, avui que ens visita per parlar d'aquesta exposició, com us deien, que l'heu de veure. Digue'm el preferit de tu, no? El quadre o la imatge, no? Quan estàs a la sala de gran de projeccions, en quin moment et quedes?
Mira,
perquè dura 20
minuts? Sí,
són minuts,
pràcticament 30 minuts, la immersiva. La part de metavers són 12 minuts i, a més a més, llavors tenim les sales interactives, els hologrames. Sí. Venir l'ideal és de venir amb una hora i mitja, per anar bé.
Per poder llegir-ho tot,
així pots gaudir-ho, pots... Sí, una hora i mitja és, la durada normal. Hi ha gent que s'hi passa la tarda, que ve l'ideal i la veu 3 vegades, i jo encantat, també.
Per quina imatge et quedes,
per mi, un dels moments màgics és la Galatea de les Esferes, que és la imatge que serveix, a més, d'imatge, de pòster, de la nostra, experiència immersiva, que és aquella pintura on es veu Gala transformada en diverses esferes, que quan les veus juntes de lluny veus la seva cara, no? I si les veus des de prop veus només un conjunt d'esferes. És una pintura blava, fantàstica, meravellosa, que està al Teatre Museu Dalí, en un lloc meravellós, un lloc molt bonic, i cada vegada que la veiem com es conforma, no? Per tota la base tecnològica i científica que hi ha darrere d'aquesta imatge, i la música que sona, feta d'en Rafael Plana, que és fantàstica en aquell moment, és probablement una d'aquelles escenes que dius, mira, tenia sentit, no?, tot l'esforç per arribar aquí.
Molt bé, doncs escolta, felicitats per la bona feina a tu i a tot l'equip, no us perdeu aquesta exposició de Dalí Cibernètic, i avui ens ha visitat el director general d'Ideal, Jordi Selles. Espero que ens tornem a veure ben aviat.
Gràcies, ho intentaré, jo, serà un plaer. Cada vegada que em cridis, aquí em tindràs.
Gràcies, una abraçada.
Adéu.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionant la publicitat amb Jordi Urbea.
Diuen que el boss fa esperar, hem hagut d'esperar 4 setmanes, però ja el tenim aquí. Torna al Revolució, la secció que ens acosta la publicitat del present i sobretot del futur. I avui, de seguida, sabreu per què el que dic del futur té més sentit que mai. I molt contenta de saludar Jordi Urbea, vicepresident d'Ogilvy Espanya i CEO d'Ogilvy a Barcelona. Bona nit, què tal? Com estàs?
Bona nit, content de tornar a ser per aquí, no? Després de tants de dies que no ens veiem.
Clar, ja no sé si preguntar-te què tal l'estiu, com anen les vacances, ja no te'n recordes.
Les vacances és una cosa que he oblidat, i a més quan vas perdent el color, aquell color que agafes a l'estiu, te n'adones que això s'ha esgotat, s'ha acabat,
eh? Avui m'has dit, Jordi, que vols parlar d'un tema que el programa ens interessa molt, la intel·ligència artificial, en aquest cas aplicada al teu sector, la publicitat i el màrqueting, no? Cada vegada hi té més pes en el món publicitari, Jordi?
Cada cop en té més. De fet, la intel·ligència artificial ha entrat en tots els sectors i en tots els segments, i de fet no es pot evitar que formi part del nostre dia a dia, no? Aquests càlculs matemàtics que ens permeten, doncs, aprendre i conèixer millor certes coses, doncs, estan aplicats als sectors, i el nostre també és un dels que està més impactat, tot i que sembli que no, però ja veuràs que ara posarem alguns exemples que diràs, escolta, tens tota la raó.
Oients, quedeu-vos perquè us posem moltes campanyes que usen ja aquesta eina tecnològica.
¿Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo? Por el acento. Y no solo me refiero a la forma de hablar, que también me refiero a ese pellizco.
La campanya, con mucho acento, on sortia Lola Flores, aquí hi havia molta intel·ligència artificial.
N'hi havia moltíssima. La veritat és que és aquestes campanyes que un es sent orgullós d'haver fet, no he participat directament des del punt de vista de fer-la, però sí que l'equip l'ha feta. I clar, és molt curiós perquè el que es va fer va ser analitzar 5.000 imatges, 5.000 imatges de Lola Flores, per poder entendre realment com es movia, com parlava, com gestionava, i tot això, aquestes imatges van anar combinant a l'hora de poder anar construint la frase que volíem que fes. La veu la van aportar les seves pròpies filles, amb la qual era una veu molt propera,
molt semblant,
semblant a la mare, i a més amb la combinació d'una sèrie d'eines informàtiques ens va permetre anar reconstruint tot i cadascuna de les paraules que anava dient, no? I la veritat és que va ser espectacular, una feina de xinos, una tasca de postproducció grandíssima, i la veritat és que el resultat és extraordinari. De fet, ha sigut la campanya més premiada dels últims anys aquí.
Felicitats pels premis, Jordi.
Sí, 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 home, fan
il·lusió.
Fan triure pit, sí, sí, home, t'alegres per l'equip, pel client i pel resultat que vam obtindre.
Avui amb el Jordi Urbea tenim més exemples de campanyes on la intel·ligència artificial és la clau.
Con todos estos datos y esta información que hemos obtenido de forma previa, podemos pronosticar el número total, incluso el perfil demográfico de las personas con más probabilidad de morir esta Semana Santa a las carreteras de España.
A veure, explica'm aquest anunci parlant dels accidents i relacionant molt amb les dades.
Sí, el que vam fer va ser una cosa molt curiosa, que va ser d'intentar analitzar en la campanya aquesta de la Setmana Santa, vam intentar analitzar on es produïen els accidents de trànsit i quin tipus de perfil de gent estava implicat amb aquests accidents de trànsit. I el que va ser, es vam fer és analitzar els últims anys tots els accidents que s'havien produït, havíem calculat el número de persones que es podrien tenir accident i a quins llocs hi havia alta probabilitat que es produïssin aquests accidents.
Recordes alguns d'aquests llocs?
No sé sí, si... sí, no, no. I a més, vam, jo preferiria no dir-ho, perquè a més vam coincidir que encertàvem el resultat, no? que és, malauradament és aquest tema. No? La veritat és que el que vam fer va ser conscienciar la gent d'escolteu que hi haurà 36 persones que poden morir estadísticament mitjançant aquest càlcul per accidents de trànsit en aquesta època de l'any, i vam dir, atenció, anem en compte amb aquest tema de conduir, no? I vam lograr reduir-les a 29. Malauradament encara van haver-hi 29 i, en fi, hem de lluitar fins que hi hagin 0, no? I jo estic convençut que la intel·ligència artificial ens ajudarà a prevenir i a curar tot el tema d'accidents. En el nostre cas, era per comunicar-ho i, malauradament, no vam lograr que fos 0, que és el nostre desig que hagués estat aquest, no?
Per tant, en aquest cas, Big Data, i vau fer-ho a través de l'anàlisi de més de 3.000 milions de dades d'accidents. Suposo que també col·laborant, no?, amb la Direcció General de Trànsit.
Vam col·laborar amb la Direcció General de Trànsit, que és el que els hi va impactar més, la possibilitat de poder analitzar tota aquesta informació. Clar, de cop i volta tu analitzes què és el que ha succeït en els darrers anys, els llocs de conflictius. Sempre escoltem, no?, per als matins a la ràdio, no?, el lloc conflictiu, aquest punt quilomètric de l'autopista o d'aquella carretera, doncs, malauradament, en alguns d'ells es van produir aquestes situacions.
Vull dir que va servir, en aquest cas, pel màrqueting, però segurament per dades per ells, per millorar infraestructures també, no?
Va ser clar, per ells va ser una clara atenció, que si ja veiem que això estadísticament s'està produint aquí, prenguem atenció i posem mesures al camp.
Molt bé, felicitats també. I ara les grans marques aposten per la intel·ligència artificial. És una tecnologia que ha vingut per quedar-se, ens ho preguntem. Yo, 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 you think you're slick, zimmy, 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 do you know, I've seen it all before. En aquest cas és de la marca Nike, ja sabeu, mundialment coneguda. Diries que ha vingut per quedar-se. Què remarcaries en aquest cas d'aquesta campanya? Però si utilitzen les grans marques, serà que sí, no?
Mira, el que van fer va ser agafar totes les campanyes que havien anat fent fins aleshores, analitzaven quines són aquelles que havien tingut més èxit per algun determinat moment o instant, i el que vam fer va ser una reconstrucció o construir un nou spot en base a tot el que havia succeït emocionalment en les anteriors campanyes. Clar, això és una... Clar, és una manera de dir, escolta, què és el que et fa apretar un botonet que et faci reaccionar d'alguna forma determinada perquè es produeixi aquesta reacció, que és el que volem, que aquella marca arribi al teu cor i, per suposat, apreti aquell botonet que es diu la teva cartera, que permeti, doncs, que compris aquell determinat tipus de producte, no?
Que bo.
Però, bueno, si segueixem analitzant, de Nike també n'hi ha un altre molt interessant, que és...
Amb la tenista Serena Williams?
Molt interessant.
Analitzant, una barbaritat d'imatges. Anem a veure, anem a escoltar-ho. Déu-n'hi-do, quina feina, em fa patir aquí la Serena amb tota l'energia. I què ha passat? Els s'han analitzat una barbaritat d'imatges?
Mira, més que imatges, s'han analitzat 130.000 jocs en el que ha participat, més de 5.000 partits.
130.000 partits?
130.000 jocs.
Jocs.
Jocs. 5.000 partits, eh? Recorda que el tenis allò ho hem de multiplicar-ho per 3, no? En el cas del femení. I alguns que s'allargaven, eh? Clar, el que vam analitzar va ser tots els partits i vam crear com un partit perfecte entre aquella Serena Williams, que era joveneta, que va guanyar el seu primer slam, fins amb aquella Serena Williams, que era ja molt experta, que ja tenia molts grans slams jugats, no? I a través d'una tecnologia d'IBM que es diu Watson, que és el tema de la intel·ligència artificial que han fet ells, doncs van desenvolupar tota una sèrie de partits perfectes que jugaria ella contra ella mateixa. Així que va ser una manera de poder-se retrobar. Imagina't tu que ara retirar el Federer i algú volia jugar contra ell. Doncs potser podíem fer-ho a través de la intel·ligència artificial de tenir un partit d'aquest estil, no?
Déu-n'hi-do, no? Per tant, cada vegada s'utilitza més les dades per fer publicitat, el Big Data, i per tant, la intel·ligència artificial ha d'entrar encara amb més força, no? En el món publicitari, de la mateixa manera que hi ha màquines que componen sinfonies, també que han fet anuncis, no?, per exemple.
Però és que, clar, aviam, la intel·ligència artificial al final el que fa és mostrar una sèrie de càlculs per donar probabilitats a una sèrie de coses que es van produint. Per tant, això el que ens permet és, a gran velocitat, poder analitzar un grapat d'imatges, un grapat de sons, que puguin ser més interessants o més interessants per una persona. I això és superpotent, no? Clar, això... Algú pot preguntar, escolta, i què passarà amb la gent? Quiets, calma, no correu tant encara. Jo crec que ara el que fa és ajudar-nos i complementar-nos. Et posaré un exemple molt senzill. La intel·ligència artificial serveix per fer chatbots. Per exemple, quan tu parles a vegades en una botiga online, sí, no hi ha una persona darrere, sinó que hi ha una màquina que...
Que a vegades falla, eh? No funciona tot,
no,
bé. Sempre les persones millor que un chatbot, però bé.
Sens dubte, però ja hi cada cop van més apropant-se a donar un èxit, sí, correcte. No, al final, si acabes preguntant per una talla, acabes preguntant per una mida o per una cosa, pot contestar-te una màquina i no cal que hi hagi una persona allà darrere fent una cosa tan bàsica que fins i tot la pot acabar avorrint i no donant una sèrie de resultats. Per tant, jo crec que són coses que hem d'anar veient quina és la combinació exacta i com ens pot arribar a funcionar.
Oients, i aquesta música d'un anunci de Lexus és un anunci creat íntegrament per intel·ligència artificial, aquesta música, a partir d'un ordinador. En què es va basar i quina informació prèvia tenia, en aquest cas?
El que va ser, van agafar totes les campanyes dels cotxes guardonades en els darrers anys a tots els festivals publicitaris, van analitzar quina és la tipologia de música que s'havia posat en cadascun d'aquests spots, i la pròpia màquina va intentar llegir i entendre què és allò que li podia ser emocional per una persona. Fixa't que és xula la música, per tant, escolta, no li pots dir, escolta, és una castanya i no funciona. No, realment el resultat va ser extraordinari.
És impactant, la música, sí.
I t'acompanya i et fa estar pensant. Pensa que estàs mirant-ho amb unes imatges que t'acompanyen, eh? Ara estàs sentint solament el so i tens allà davant un spot amb el cotxe en moviment, amb una sèrie d'actituds que et fan pensar d'una forma diferent. Però no hi ha hagut intervenció humana més enllà del tio que estava darrere de l'ordinador fent-lo anar.
Déu-n'hi-do, com està canviant la publicitat del segle XXI, aplicacions espectaculars en spots amb intel·ligència artificial, en publicitat. Això també canvia les professions del màrqueting, no?
Bé, ara aquí ve la gran dubte, no? De tothom diu, escolta, llavors què passarà? Que ficarem una màquina que és el que decidirà quina és la música, hi haurà una màquina que ficarà tota l'escriptura, però bé, pensa que actualment hi ha moltes de les coses que estem utilitzant en el món de la comunicació des de la creació de continguts. Hi ha una sèrie de continguts que es fan automàticament, que ja no hi ha una persona allà darrere escrivint tot el contingut. Hi ha una sèrie de continguts que ja es poden fer, sobretot aquells que són molt mecànics, molt ràpids, de resposta immediata. Per tant, podríem dir que més del 50% dels continguts possiblement ja està generant-se a través d'intel·ligència artificial. Per això hem de pensar que hi haurà una evolució. Algú pot dir, escolta, no et genera por que perdis una sèrie de llocs de treball?
Clar, canvia la manera de treballar, no? Perquè no tot és de color rosa, no? M'imagino.
No serà tot de color rosa, ni serà tot de color perfecte, però sempre hi haurà una cosa que les màquines mai podran substituir-nos, que és el tema de la creativitat. Aquest punt d'espectacularitat, de buscar alguna cosa addicional i que faci... et faci frapar, sempre requerirà de les persones.
Et fa por que algun dia, Jordi, les marques, vegin els publicistes que no feu falta, vull dir que les campanyes creades per algoritmes intel·ligents artificials us deixin arraconats o no? La creativitat, no? Sempre ha d'haver-hi un publicista darrere d'aquestes campanyes on hi ha tecnologia, no?
Sempre hi serà. Sempre hi serà. Mira, jo poso un exemple possiblement portat a un altre sector, que és el que diria algú. Escolta, si hi ha tanta intel·ligència artificial i poguessin analitzar les enfermetats d'una forma molt ràpida, podríem substituir els metges. No, no és possible. Hi haurà sempre allà un metge que tindrà que validar que allò és possible. Clar. I poder-ho realitzar. Amb el tema de la publicitat i del màrqueting també succeirà el mateix. Ara, sens dubte, a primer cop et dona una mica de por, però per contra et dona la possibilitat d'anar molt més de pressa, rendir molt millor i, sobretot, personalitzar molt més ràpid, cosa que els humans no serien capaços de poder fer si ho féssim de forma manual.
Molt bé. Doncs avui hem fet uns grans exemples d'anuncis amb el Jordi Urbea, on hi ha aquesta intel·ligència artificial i a vegades quan els veiem aquests anuncis a la televisió no en som conscients de com s'ha fet al darrere. Avui has ensenyat la cuina d'aquests anuncis de publicitat i que hi ha molta tecnologia i no en som conscients.
Cada cop més, i pensa que cada cop més hi haurà tota aquella barreja de ja no caldrà anar a rodar a un determinat lloc, sinó que ens trobarem amb que determinades imatges i determinades situacions se'ns produiran, se'ns crearan a través d'algoritmes matemàtics i que no caldrà fer certes coses que fins ara fèiem que ens havíem obligats a fer.
Molt bé, com sempre, aprenent amb Jordi Urbea, un plaer escoltar-te i aprendre amb tu sobre el món de la publicitat. Gràcies, Jordi Urbea.
Gràcies a tu, Chantal. Cuida't.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges. Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Com serà la Catalunya del 2030? Quédate així, quédate aquí, amb mi. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
Acabem programa, acabem amb una frase del dramaturg anglès William Shakespeare, que diu així: el nostre destí no està escrit a les estrelles, l'escrivim cadascú de nosaltres. Recordeu que ens escoltem els dissabtes a l'API Web i els diumenges a l'antena a les 10 de la nit. I gràcies, oients, com sempre, fins la setmana que ve, que per ser molt important celebrarem el programa número 300. Número 300. Estem contents del Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio. Serà un programa molt i molt especial. No us el perdeu!
L'equip del Revolució 4.0. Chantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Remember those walls I built? They're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. Gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can see.
roulette.